Molt bé, bona tarda a tots i a totes. Donem inici a aquest ple ordinari d'avui dia 27 de desembre. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es pot aprovar? Sí. Passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia del número 891 a la 947, de la Junta de Govern Local de la sessió del 17 de novembre al 7 de desembre, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 424 a la 452, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la 24 a la 26, d'Afers Socials de la número 232 a la 242, de Medi Natural de la 65 a la 79, de Governació de la 138 a la 144 i d'Hisenda, Finances i Contractacions de la 474 a la 503. Passaríem doncs al... Sí, senyor Juan Felipe.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. En decretos de alcaldía con la referencia 891/2022 sale la modificación de crédito 16/2022. En ella hay 18 partidas al alza, pero no se preocupen, no vamos a hacer ningún comentario sobre estas. Donde sí lo haremos será en una de las partidas que se ve afectada a la baja. Esta partida es subvención gestión Museu Casteller. En el presupuesto del 2022 se le asignó 280.000. En esta modificación se le restan 20.000, quedando en 260. Llegando a este punto, les haremos un breve histórico. En el 2019, esta partida tenía 285.000. De esta asignación no se gastó nada. En la liquidación del 2019 salió su totalidad en el remanente. 2020 se le asignó 100.000. Esta cantidad fue al remanente. 2021 se le asignó 150.000. Su totalidad fue al remanente. Viendo este histórico, entendemos que a las fechas que estamos, los 260.000 que restan este año también irán al remanente. Su gestión, nunca mejor dicho, sobre gestión Museu Casteller, es pésima. Seguimos porque el Museu Casteller da para más y ya que estamos, miren, la partida posicionamiento Museu Casteller en el 2020 tuvo un gasto de 204.429,50. La pregunta es, ¿dónde lo han posicionado? No se preocupen, ya se lo decimos nosotros, por si no lo saben o no se han enterado. Cerrado. Junts y Esquerra, lo que es sobre Museu Casteller, ni posicionamiento, ni gestión, sobre todo gestión. Para finalizar, en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del pasado día 20, el regidor de Hacienda, Finanzas y Contrataciones nos presentó el estudio de viabilidad que ha llevado a cabo la URB para la abertura del esperado y ansiado Museu Casteller. En este estudio se presentan tres escenarios, el pesimista, el intermedio y el optimista. Y no, no, no es un juego de palabras. Los números que tendrán de base el pliego de cláusulas es el intermedio. Según la explicación del regidor de Hacienda, nosotros creemos que es muy optimista plantearlos con la base intermedia del estudio, la diferencia de uno a otro. El intermedio, la subvención que tendrá que aportar el ayuntamiento, será de 495.000 euros. El pesimista, de 592.000. ¿No cree que se debería ser más realista y ser más precavido? Por cierto, ¿qué cantidad tienen provisionado para esto en el presupuesto del 2023? ¿Qué subvención tiene previsto recibir por parte de la Generalitat y la Diputación? Ya se lo decimos nosotros. De momento, nada. La Generalitat está pendiente de aprobación de su presupuesto y la Diputación no tiene en el presupuesto 2023 una partida específica para esto. Lo que es en negociación y gestión dejan tanto que desear. ¿Cree que lo han trabajado suficiente? Ya se lo decimos nosotros, no. Finalizo. ¿Han previsto en el presupuesto 2023 las reformas que se deben de llevar en el entorno del Museu Casteller para que esta abertura pueda ser una realidad? Disculpen por la reiteración. Nosotros creemos que no. No les tenemos ninguna confianza en su gestión y toma de decisiones. Lo han demostrado a lo largo de la legislatura, que, por cierto, se les acaba. Les queremos hacer una recomendación por el bien de todos y todas. Trabajen, por favor, trabajen. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Passem al punt 3, que és l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal número 1 de l'impost de béns immobles pel 2023. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bona tarda a tots i totes. Recordem que al ple de setembre vam portar a aprovació una proposta d'ordenances fiscals, una proposta que el que feia era baixar la pressió fiscal a la ciutadania de Valls, a les famílies, al teixit empresarial, al comerç, bàsicament entenent que tot i que és un moment de dificultat, i ho dèiem al setembre i ho continuem dient ara, de que la pressió fiscal sobre la ciutadania, amb els impostos indirectes, els directes, tota la pressió que s'està aguantant en aquests moments pels costos energètics, pels preus dels aliments, etcètera, etcètera, està portant allò que dèiem a una situació on la ciutadania, les famílies, el teixit productiu, la gent més vulnerable necessita tota mena d'ajut i suport. No? I en aquest sentit, des de les nostres competències, una de les mesures que es va tornar a repetir després de 2 anys, un tercer any, és que reduïm la pressió fiscal. De les diferents mesures que en aquells moments van presentar, hi ha hagut mesures que no han rebut cap mena d'al·legació, amb el que sense passar pel ple doncs han quedat aprovades definitivament. Una d'elles, per exemple, era la classificació específica pels vehicles clàssics de col·lecció, de que tornaven a recuperar la subvenció o la bonificació del 100% de l'impost, una vegada determinat i aclarit amb els col·lectius pertinents que hi ha una documentació que els pot identificar exactament. També queda aprovada el que seria tota la modificació que van fer per la taxa número 11 de recollida i gestió de residus, de suprimir els més de 6.000 o quasi 7.000 rebuts dels pàrquings, dels aparcaments, tant de tancament de vehicles com de tancats a milles privades, com de ratlles. Hi havia la pròrroga de la gratuïtat en l'ocupació de via pública per la restauració, com una mesura més de suport a tot aquest teixit productiu de la restauració que durant la Covid va ser un dels més afectats. I també hi havia la reducció o l'eliminació del fet de pagar brossa per les taules que hi ha a les terrasses, no? Que és, dins de les ordenances aprovades el 2019 es va incorporar, i una vegada estudiat i vist que és sostenible tot el sistema fent els esforços que fem en la gestió, doncs tot això es podia estalviar. També quedava... Llavors ja quedava pendent la reforma de l'IBI, en aquest sentit, que era la de poder aquelles activitats econòmiques que, passant pel ple i que tinguessin interès pel ple, poguessin arribar a tenir el 95% de la bonificació del que serien l'ICIO, no? L'impost de construccions. En aquest sentit, en aquesta única ordenança hi ha hagut una al·legació. L'al·legació ha vingut en nom del Partit Socialista, i el que demana el Partit Socialista és que s'incorpori un text en el text oficial que diu doncs, que es desenvolupi una activitat econòmica o social, cultural, esportiva, sense ànim de lucre. Aquí l'informe tècnic el que diu és que, d'acord amb el Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei de Reguladora de les Hisendes Locals, aquestes aportacions que fa el Partit Socialista doncs no es poden incorporar, perquè la llei el que diu és que els preceptes que poden tenir bonificació són els que fica la llei i no altres. I en aquest sentit l'informe tècnic el que fa és desestimar aquesta al·legació i la deix doncs, per no incorporar-la per qüestions tècniques. Després hi va haver una al·legació d'una ciutadana que el que va demanar és que es modifiqués el cost de la taxa de recollida i gestió de residus pels locals buits, i en aquest sentit la resposta és tècnica també. Com que no és un apartat que es vagi modificar de les ordenances fiscals, doncs no es pot modificar per una al·legació. Per tant, en aquest sentit, doncs, satisfets de que no hi hagi hagut al·legacions a la majoria de les propostes d'ordenances, perquè som conscients que eren bones, i així va passar en el ple i en les votacions dels diferents punts per a la ciutadania. conscients que és el tercer any que no pugem la pressió fiscal als ciutadans, sinó que, a més, rebaixem la pressió fiscal i les bonificacions en alguns aspectes importants i estratègics de la nostra ciutat, doncs satisfets com a govern de que les ordenances hagin passat, bàsicament només amb una al·legació del Partit Socialista i que tècnicament per ella mateixa ja decau.
Hi ha una intervenció per part del PSC, senyor Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. No ens sorprèn que de nou no siguin estimades al·legacions que el meu grup municipal presenta sobre les ordenances fiscals. De fet, correspon a una tendència dels últims anys de no acceptar cap de les al·legacions que presentem nosaltres i que en general presenta l'oposició. Com m'ha explicat el senyor Barberà, vostès el mes de setembre van presentar la modificació inicial de l'ordenança fiscal de l'IBI per tal d'incloure la modificació potestativa del 95% que contempla l'article 74.24 de la Llei d'Hisendes Locals. En aquell ple ja vam manifestar que el redactat no ens convencia massa, ens segueix sense convèncer i, com podem veure, ens seguirà sense convèncer. Com entendrà, doncs, senyor Barberà, no estem d'acord amb el motiu pel qual vostès al·leguen que la nostra al·legació no és acceptada. Al·legació per la qual preteníem que les activitats socials, culturals i esportives sense ànim de lucre es poguessin beneficiar d'una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'IBI, quan especialment tinguessin implantació al casc històric. Teníem la intenció de reconèixer la gran tasca social que fan moltes entitats sense ànim de lucre a Valls, sobretot al casc històric, perquè no només fan aquesta labor d'inserció i acompanyament social i comunitari, sinó que porten vida a un cada vegada més apagat cor de la ciutat. I a més ens ajudaríem a fer front a unes quotes de l'IBI sovint injustes. Senyor Barberà, la Llei d'Hisendes Locals no impedeix a l'Ajuntament dissenyar aquesta bonificació per a aquestes entitats sense ànims de lucre. De fet, i vostè ho sap, que el nostre dret administratiu ve inspirat per dos principis molt importants: el principi d'autonomia local i el principi de discrecionalitat del règim tributari local. Principis que permetrien que els impostos a Valls fossin més justos, i així ho reconeix l'àmplia doctrina i jurisprudència, com per exemple la sentència del Tribunal Suprem del 5 de maig del 2009, que afirmava, i cito textualment, la llei deixava un ampli marge de configuració de les corporacions locals tant sobre la intensitat de la bonificació com de les condicions per a l'aplicació de la mateixa. Tanmateix, vostè diu que per qüestions tècniques la nostra al·legació no pot ser acceptada. Doncs a mi m'agradaria i ens agradaria al nostre grup municipal que assumessin un compromís polític d'obrir una línia de subvencions que vagin en aquest sentit, perquè política és gestionar i, per tant, gestionin. D'aquesta manera, doncs, votarem en contra de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal número 1, i ens agradaria que quedés clar que no som un grup que diem que no som un grup municipal del no, i s'ha comprovat moltes vegades que hi som quan toca, i per aquest motiu vam aprovar la resta de modificacions de les ordenances fiscals que es van presentar en el ple del mes de setembre, però no els hi donarem costat de qualsevol manera. I, per tant, la votació del grup municipal del PSC en aquest ajuntament és en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Portem a aprovació definitiva la modificació de l'ordenança número 1, la que fa referència a l'impost de béns immobles. En aquesta modificació es proposa bonificar un 95% de la quota íntegra de l'impost pels immobles en els quals es desenvolupi una activitat econòmica que sigui declarada d'especial interès o utilitat municipal per concórrer a circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment del treball. Des de la CUP ja vam votar a favor en la seva aprovació inicial i ara ho continuarem fent perquè la CUP hi és quan des de les polítiques públiques s'obren les portes a poder ajudar i potenciar projectes d'utilitat per a la ciutat. O sigui que no som sempre els del no, sinó que ens adaptem quan segueixen el que nosaltres defensem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Ciutadans. No, doncs passem a votació, senyor secretari. El senyor Barberà.
Sí, només no tant per mi, que no tinc cap problema en ser discrepant amb el grup socialista en moltes coses, però en aquest cas no és que jo sigui el discrepant ni molt menys, sinó que l'informe tècnic del tresorer, que ho treballa, doncs ve a dir que d'acord amb l'article 9 de la mateixa llei de reguladora d'hisendes locals, on parla que els ajuntaments no poden reconèixer altres beneficis fiscals que els precisament els previstos en el text. Aquest és un text estatal. En tot cas, vostè pot agafar el compromís de que la seva influència amb el govern de l'Estat modifiquin aquest text i incorporin allò que creguin oportú, i si en aquest cas és totes les entitats que vostè cregui oportunes, doncs em sembla bé. En aquest cas, l'article, que és el que hi ha incorporat, diu que els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació fins al 95%, aquí sí que tenim discrecionalitat, de la quota íntegra de l'impost a favor dels immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer a circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques, de foment de l'ocupació, que justifiquin tal declaració. Per tant, activitat econòmica. Qui tingui activitat econòmica podrà fer una proposta al ple per tenir un 95% de bonificat l'IBI. Si no tens activitat econòmica, per tant, no cal que parli d'associacions, és activitat econòmica. I això té una definició clara, com vostè sap i sap i coneix, que per això està format, de què vol dir una activitat econòmica. Per tant, l'informe del tècnic es basa en l'article 9 i es basa en el text de l'article 74, el 2.4. No es basa en l'opinió del regidor, ni de l'alcaldessa, ni de l'oposició, ni el govern, no. Es basa en qüestions tècniques i, de fet, vostès tenen accés a l'informe del tresorer. Per tant, tota la retòrica de que no coincidim i que no volem i que no acceptem, sembla bé que sigui un posicionament polític com tenen vostès fa temps i que van anar fent el seu discurs, però en tot cas no desmereixi l'informe del tècnic perquè és el tècnic el que li dona l'argument, no el polític. Altres vegades hem tingut discrepàncies o hem treballat políticament com amb les bonificacions amb les famílies nombroses. I aquí sí que vam treballar i si vostè em digués vostè ha posat un 80 i jo vull un 95, aquí podíem discutir. Però és que hem posat el límit, que ja és el 95 i el concepte és el que hi ha en la llei estatal. No és pas llei catalana, és llei estatal que ens regeix l'administració local. Per tant, en aquest sentit, dir-li que és un criteri tècnic. El polític va ser posar el 95% per a aquelles activitats econòmiques que li trobem interès des del ple de l'Ajuntament.
Moltes gràcies. Bona intervenció. Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, miri, crec que el regidor Soriano ha deixat clara, molt clara la nostra posició. De fet, jo mateixa, quan vaig fer l'exposició en l'aprovació inicial, ja ho vaig fer. És a dir, aquí, més enllà d'un tema tècnic, i en qualsevol cas el nostre grup en cap moment vol desmereixer la feina dels tècnics ni de la intervenció ni molt menys del jurídic, sí que és veritat. I les persones que venim del món jurídic sabem que quan hi ha dos juristes hi ha tres opinions sobre un mateix tema. I per tant, i a més hi ha jurisprudència, hi ha doctrina que avalen la postura que defensava el regidor Soriano, però més enllà d'això hi ha un tema que per nosaltres és molt important, que és l'objectiu. Quin és l'objectiu? Doncs que aquelles entitats, que aquelles associacions que tenen la seva seu al centre històric, que per tant donen vida al centre històric, puguin tenir algun tipus de reconeixement, fins i tot podríem dir, des de l'equip de govern i des de l'Ajuntament. Un reconeixement que en aquest cas sigui econòmic o fiscal, perquè doncs han de pagar uns impostos que realment els representen una càrrega molt important, perquè en molts casos són entitats, associacions, que estan formades doncs, per gent que no, evidentment, sense cap ànim de lucre, que van allà a participar i que donen vida en aquest centre històric, no? Sobretot a determinades hores de la nit i del vespre. I, per tant, que ens hauria d'interessar, jo crec que ens interessa a tots els que estem aquí, que aquestes associacions, aquestes entitats, segueixin el centre històric i que, a més, hi hagi un reclam perquè d'altres s'hi puguin instal·lar. I aquest és l'objectiu que nosaltres defensàvem amb aquesta esmena i que seguim defensant. No? I per tant els hi diem, senyor Barberà, li comprem que no ho podem fer a través de bonificació, però ho podem fer a través de subvenció. Ho podem fer a través de subvenció. De fet, el govern fa o ha aprovat subvencions amb les persones particulars, joves, que comprin un habitatge al centre històric, no? I que se li fa una subvenció de l'IBI. El govern fa una subvenció dels impostos de construccions i d'instal·lacions, no? Fins al 90 o 95%. Per tant, fem el mateix. El que els diem nosaltres és això, fem el mateix. El que hem de buscar és aquest objectiu i és el que plantegem. Cal saber si vostès tenen també aquest compromís polític i és el que els hi posem sobre la taula. Gràcies.
Senyor Barberà.
Li agraeixo que respecti l'informe tècnic, que és tècnic, i que ens posem en un debat diferent, no? Que és el de subvencionar. Vostè té dins el seu equip especialistes en pressupost i saben que hi ha diferents línies de subvenció culturals. Per tant, en tot cas, en els pressupostos o en l'organisme autònom local sempre hi ha l'oportunitat de fer aportacions als grups polítics. Però sàpiga vostè que quan parlen de pressupost per cultura, etcètera, etcètera, doncs ja sap que el model no coincideix amb el nostre. I per tant, ara vostè està demanant potenciar subvencions a entitats culturals, que nosaltres ja tenim línies de subvenció per a entitats culturals. En tot cas, potser hauríem de veure si l'entitat que vostè defensa ja rep subvencions o no, que jo no sé quina és, però en tot cas, si el seu interès és aquest, jo em poso a la seva disposició per mirar a veure què es pot fer i mirar si dins de les nostres línies ja pot entrar aquesta subvenció i potser per manca d'informació o per altres motius, perquè li puc assegurar, i vostès ho poden veure al pressupost, de que hi ha molts diners dedicats a la vida social d'entitats, no només culturals, sinó esportives, de tot tipus, i per tant hi destinem molts diners com a Ajuntament perquè entenem, com deien vostès, que la vida d'aquesta ciutat també la formen totes les entitats i la trama d'associacionisme que tenim a la nostra ciutat. Per tant, en aquest sentit, entenem doncs, que s'accepten l'informe tècnic i que ens posem a treballar per veure si hi ha alguna subvenció que té una problemàtica i es pot solucionar. Hi ha alguna entitat que té alguna problemàtica i es pot solucionar per la línia de subvencions. Amb això cap problema, ja sap que ens té a la seva disposició.
Molt bé, senyor Ibarra.
Sí, simplement per acabar, evidentment ho podem treballar i li agraeixo que estengui la mà per poder treballar aquest tema. No es tracta d'una entitat en concret. Nosaltres coneixem la situació d'una entitat o de dues en concret, però no es tracta d'això. Precisament es tracta d'obrir una línia de subvencions perquè hi hagi moltes més entitats que vulguin instal·lar la seva seu al centre històric. És per això. Entenem i sabem que hi ha altres subvencions a nivell de cultura o a nivell d'esports, però aquí el que es tracta és que diguem-ne, hi hagi un complement o hi hagi una subvenció específica pel cost de l'import de l'IBI, que realment els grava de manera important. Per tant, totalment d'acord, ho podem treballar, però hi ha d'haver un compromís i, evidentment, nosaltres en el pressupost, si doncs no podem arribar a aquest acord, farem les al·legacions que correspondran. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà.
No, jo li deia perquè hi ha altres entitats de l'àmbit cultural que legalment s'han constituït com a altres tipus i resulta que sí que tenen l'IBI subvencionat. Doncs llavors és qüestió de parlar amb l'entitat i ajudar-la a buscar una línia perquè hi ha altres entitats que l'IBI el tenen subvencionat perquè la seva forma jurídica és diferent de la que pot tenir una altra. Per tant, per això li deia que abans de posar línies i subvencions, potser treballant amb aquestes entitats, se'ls pot ajudar a dir-los quina és la forma jurídica amb la qual l'IBI el tindrien subvencionat. I no cal fer una nova subvenció, sinó que ja la tindrien. Això li volia dir.
Molt bé, doncs passem a votació. Senyor secretari.
Vots a favor? 15. Abstencions? Cap. Vots en contra? 4.
Molt bé, doncs passem al quart punt, que és precs i preguntes. Hi ha algun prec per part del PSC? Hi ha algun prec per part del PSC?
Sí, és que com que va tan ràpid el ple, ja no m'havia adonat que estàvem al punt dels precs. Miri, nosaltres els hi portem un prec molt concret, i respecte a la presentació dels pressupostos. De fet, ara n'estàvem parlant. I és que els hi demanem que presentin els pressupostos el més aviat possible. De fet, l'1 de gener els pressupostos haurien d'entrar en vigor i no hi entraran. I no entenem com amb un govern amb majoria d'Esquerra i Junts per Catalunya doncs, són incapaços d'aprovar-los i de portar-los a l'aprovació d'aquest plenari. No? I no només això, els demanem que no només els pressupostos que ja a l'1 de gener haurien d'estar en vigor, sinó que portin aprovació als plecs d'aquells serveis més importants per la ciutat que estan a dia d'avui prorrogats. Els serveis ambientals, la recollida de residus, depuradora, enllumenat públic i el transport urbà. No entenem com a hores d'ara aquests serveis encara estan prorrogats, estan en una situació, si m'ho permeten, anòmala, i a més no tenim uns pressupostos prorrogats, uns pressupostos en vigor, i entraran que no han pogut entrar en vigor a l'1 de gener i, per tant, ens anirem a un escenari de pressupostos que s'aprovaran durant, esperem, el primer trimestre del 2023, o potser no, potser més enllà. Per tant, el nostre prec aniria aquí, facin la seva feina, facin el que han de fer, un govern amb majoria, el govern més car de la història, i que no pot presentar ni pressupostos ni pot presentar uns serveis de la ciutat amb uns contractes en vigor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, hi ha algun prec? Senyor Anglès?
Sí, nosaltres en tenim quatre. Els dos primers els faré jo i els altres dos els farà l'Ester. El primer prec que volíem comentar és sobre la situació viscuda aquests últims dies, el personal d'FM Logistics. Aquestes darreres setmanes s'ha fet públic que l'empresa IKEA té intenció de traslladar part de la producció a Toledo. Això comporta l'aplicació d'un ERO per part d'FM Logistics i podria implicar l'acomiadament d'una tercera part de la plantilla fixa i tot el personal que està contratat a la BSDT. A mode recordatori, es tracta d'una empresa que, a diferència d'altres, va obtenir grans beneficis durant la pandèmia. Des de la CUP volem recordar que el centre logístic d'aquesta companyia es va traslladar a Valls després de signar un conveni amb l'Ajuntament l'any 2005 i que durant anys ha gaudit d'ajudes públiques. Si no ens hem descomptat, creiem que del 2006 al 2019 són quasi bé 500.000 d'euros. Us fem aquest prec per instar-vos a ser presents a les bones i a les dolentes. Si vetllem per tenir ocupació a Valls, quan les coses van maldades, demanem que l'Ajuntament dibuixi línies de defensa dels llocs de treball i de recolzament als treballadors i treballadores. I el segon prec és sobre la situació del SAT. La Fundació Vilaniu, organisme autònom de l'Ajuntament de Valls, ha rescindit el contracte que teníem l'Ajuntament per la prestació del servei d'ajuda a domicili, conegut com a SAT per mutu acord. Servei desenvolupat en gran part per treballadores familiars. Així doncs, fem aquest prec per demanar-vos que de cara al pròxim redactat del plec de clàusules que es faci per la prestació del servei, reviseu i examineu les clàusules tècniques i econòmiques. Si a la Fundació Vilaniu no li sortien els números, a una empresa privada que acostuma a necessitar un rèdit econòmic, només sortiran a costa d'empitjorar el servei i les condicions laborals de les treballadores. Necessitem prestar un servei amb garanties i per la CUP vol dir oferir un servei de qualitat tant per les treballadores com per les usuàries ateses. A més, si volem anar una mica més enllà i donar un pes important a les tasques de cures, amb aquest prec també us volem animar a investigar propostes i exemples per gestionar les cures des de l'economia social i solidària, a través de la internalització del servei o la creació de cooperatives per part dels professionals que presten servei. Aquestes propostes no són imaginació nostra, sinó que són reals i s'han dut a terme en municipis com Bellpuig, Mediona, Cervera o Sant Cugat del Vallès. Les cures han de ser garantides com a servei públic i ens cal tenir administracions compromeses que dotin els projectes amb els recursos necessaris per desplegar-los i mantenir-los davant una competència que aquesta sí que és de responsabilitat municipal.
Hola, bona tarda a tots i a totes. Jo faré un parell de precs també. Llegint les actes de les passades juntes de govern, hem pogut constatar que l'Ajuntament ha comprat 3 pistoles elèctriques per la policia local, també conegudes com a Taser, per valor de 4.700 euros. L'ús d'aquestes pistoles és extremadament perillós i controvertit, ja que nombrosos agents han denunciat que poden causar un dolor intens i que poden ser objecte d'abusos. L'any 2015, el síndic de Greuges de Catalunya ja recomanava que es fes un debat extens sobre on està el límit i quan es poden utilitzar aquestes pistoles. Des de la CUP ho subscrivim i creiem que aquesta qüestió hauria de ser com recomanen els textos internacionals, objecte de tractament i debat en el ple municipal abans de qualsevol acord executiu, de manera que se'n faci una reglamentació detallada. Organitzacions com Amnistia Internacional o el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides han pronunciat en diverses ocasions en contra de l'ús d'aquestes armes, ja que els efectes que poden tenir en l'estat físic i mental de les persones contra les quals es fan servir podien anar en contra dels articles 2 i 16 de la Convenció contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Us fem aquest prec no perquè no executeu aquesta despesa, que és el que defensaria la CUP, perquè ja les heu comprat, sinó per demanar-vos que realitzeu formació específica i exhaustiva als cossos policials i apliqueu un protocol d'usos clar sobre l'ús de les pistoles Taser que determini, tal com diu Amnistia Internacional i l'informe del síndic, que han d'estar regulades amb els mateixos criteris que les armes de foc. És a dir, que el seu ús ha de ser excepcional i respectant sempre els drets humans. I un quart prec i últim. Fa unes setmanes que s'ha contractat una persona externa a l'Ajuntament per desenvolupar el pla d'usos per la Casa de la Festa, una casa que encara no hem començat ni a construir. Tot i així, ja estem definint quins usos li volem donar, sense comptar amb la regidoria de participació ciutadana que tenim a l'Ajuntament. No estem pas en contra que de manera participada es defineixin els seus usos, tal com es va fer també amb Catxapes. El problema és que sempre comencem la casa per la teulada, és a dir, generem il·lusió a la ciutadania, la qual després costa mantenir perquè els processos administratius són llargs i els fem carregosos. Us fem aquest prec per demanar que sigueu realistes sobre l'esponjament de la zona i la construcció de la Casa de la Festa. Aquest projecte serà una realitat, però no tan immediata com perquè ara, a desembre del 2022, estiguem pensant com ha de funcionar i destinar-hi una despesa de quasi 10.000 euros de manera externa. I sap greu que juguem amb la il·lusió de les persones i de les entitats. I encara sap més greu que aquesta inversió passi per davant de la necessitat d'una nova seu de l'Escola Municipal de Música i el seu funcionament, o de la seu de la policia local, o la necessitat de la dinamització i la construcció del centre cívic, el centre històric. El pressupost és finit, ja ho sabeu. Us preguem un cop més que posem les prioritats on i quan toquen. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet, per part de Ciutadans. No? La senyora Vigil vol fer un comentari sobre un prec de la CUP.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a tots. Agraeixo el prec de la CUP per dir-los, el primer, per dir-los que l'equip de govern ha seguit amb preocupació el procés que s'ha portat a FM Logistics i en tot moment hem estat en contacte amb ells, evidentment no intervenint en la negociació perquè això escapa de la nostra capacitat, però sí posant-nos a disposició dels membres del comitè d'empresa perquè totes aquelles persones que es vegin afectades per l'acomiadament puguin vindre a Vallgenera per intentar de manera preferent buscar nous llocs de treball i formació per aquestes persones.
Moltes gràcies. Pel que fa a preguntes, el grup municipal del govern té una pregunta de com estava la difusió de l'ordenança de circulació de vians i vehicles. Ja els hi vaig dir en junta de portaveus que és una campanya que està a punt de sortir, però esperem passat festes i ja sortirà la campanya que regula tot el tema dels patinets. D'acord? Molt bé, doncs no hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.
Com és habitual, desitjar-vos el bon any i d'això i ho celebrem amb un rostre.